Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Com va l'emprenyada pel que va passar al Johan Cruyff dissabte? Déu-n'hi-do. El naufragi allà fa de l'actual situació quelcom indefensable, insalvable, requereix canvis. L'entrada al partit va ser directament indigna amb tot el que hi ha en joc. Amb manca d'orgull, en els primers 70 segons de partit, en gairebé la meitat del joc va estar aturat i de la resta una pilota a l'esquena que acaba en córner i tot just la primera pilota de tot el partit dins de la teva àrea, de l'àrea arlequinada, dos jugadors completament lliures de marca per rematar a plaer i fer l'1-0. No content, 5 minuts després, descosits completament com si fos el final de partit, Stals, és veritat, exposat, surt a la foto, però estaria bé mirar també tota la línia defensiva, l'entramat defensiu en general, i veure com una altra vegada entren dos futbolistes lliure de marca al segon pal. Plantejament d'anar a buscar el rival molt amunt, molt exposats, i a la primera de canvi, pam. I ja el tercer, una manca de contundència per treure la pilota pròpia del pre-Benjamí, més que de la primera plantilla. La humiliació de l'inici és tal que el Sabadell no perdia un partit de Lliga al minut 12 per 3-0 des de l'any 49, a primera, contra l'Atlético, doblet de Ben Barek. Més de 7 dècades enrere hem hagut d'anar per trobar un precedent així. I, evidentment, no a la màxima categoria, ja ens agradaria. Després és cert que hi va haver reacció, tan cert com que el Barça Atlètic ho veu tan fàcil que decideix equivocadament fer una vaca ineta i per poc no li acaba suposant un ensurt dels grans. Però amb aquests regals i amb aquesta irregularitat durant un mateix partit és impossible. I el problema ja no és ni d'un dia ni té només un responsable, és evident. Com sempre, és multifactorial, però que ho és. A 6 punts de la permanència, amb 6 derrotes seguides com feia més de 2 dècades que no passava, amb un punt de 18 fora de casa, les últimes sortides a un ritme de 4 gols encaixats al Johan, 4 a Barreiro o 3 al Cerro del Espino, 3 punts dels últims 27. És que no hi ha res al qual aferrar-se si no és fer un cop de volant i que aquest gir de timó sacsegi una mica tot. Això i retocar l'hivern per intentar tenir una mica de vida. En això està el Sabadell. De seguida tenim per aquí el Sergi Garcés, que llançava fa una estona a xarxes el nom de Carlos Rosende, ex del Depor, secretari tècnic dels coruñesos les dues últimes temporades, com a recanvi pretès pel Sabadell per ocupar el lloc de Jaume Milà. Oficial a hores d'ara, res, ni de sortides ni, òbviament, tampoc entrades. Però des del xiulet final de dissabte, que és un secret a veus, que han de passar coses si volem posar-li remei a un malalt, la gravetat del qual sembla cada vegada que va més.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
M'he extès una mica avui a l'inici. Amb la Bea Aguilar, al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Tenis. Carlos Alcaraz debuta a 2:15 contra Alexander Zverev a les ATP Finals. A l'altre grup és Novak Djokovic, que espera superar Roger Federer amb el 7è títol de Copa de Mestres. Cesc Fàbregas, del camp a la banqueta, nou entrenador del Como italià de Sèrie B, del qual n'és exjugador i també accionista. La idea és ascendir-lo a primera. I el Barça de futbol masculí va salvar els mobles contra l'Alavés, 2-1. L'equip de Xavi és tercer amb 30 punts. Això sí, l'Atlético té un partit menys encara. El Girona líder suma 4 punts més que els Blaugrana. En els últims partits d'ahir a primera, l'Atlético precisament va remuntar 3-1 al Villarreal i just abans empaten el derbi sevillà 1-1 al Pizjuán. No hi ha partit avui a primera, a segona a les 9, Oviedo-Cartagena. I aquí a l'hotel...
a la recepció.
Tindrem l'última hora del Sabadell amb tot el que va deixar l'incendi del Johan Cruyff i les seves conseqüències. La golejada del B a Palamós, la pujada al rànquing mundial de l'esquaixista sabadellenc Iker Pajares i també una mica de waterpolo o d'handbol.
l'actualitat de la primera ref.
El cap de setmana ens ha deixat golaços d'exarlequinats. És cert que no és primera federació, però no us podeu perdre el d'Agus Medina a segona A amb l'Albacete a Ipurua i molt semblant també obús des de fora d'Àlex Sala al Córdoba Ceuta.
Se apoya en Àlex Sala, puede pegarle, le pega Sala, ¡qué golazo!
El Sabadell, per cert, ha publicat avui les imatges de Rafa Juste, del directiu blaugrana, lliurant una commemoració als arlequinats del Johan Cruyff pel 120è aniversari del Sabadell. Classificació del grup 1, líder cultural de Manzanera, de l'Eixcoc, d'Aaron Rey i companyia, 24 punts pels lleonesos, play-off per Barça Atlètic, Celta Fortuna i Ponferradina amb 23, i el Sanse amb 22. A baix, per si algú encara va despistat, el Sabadell és el fanalet vermell, l'últim, no hi ha ningú per darrere, 7 punts només. Per gols, empatat amb el Teruel, que també en té 7. 8 per Sestao River i Tarazona, 10 Rayo Majadahonda en descens, marca la permanència amb 13 a la S de Logroñés.
La notícia curiosa.
L'atleta de Kenya, Jebi, toca, es despista al Cross Itàlica a Sevilla i s'atura girant un revolt, l'últim, pensant que allò ja era la meta. Al final, però, té un final feliç i tot queda en un ensurt. Així ho va narrar Televisió Espanyola.
Van a girar ahora a la derecha para buscar el arco romano, el arco de meta. Se para Gebito, se ha confundido Gebito. Vaya despiste de Gebito, que lo intenta aprovechar Getachet. Getachet tirando con todo. Gebito, Getachet, Gebito, Getachet, Getachet, Gebito, 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 Getachet. ¡Qué bonito, qué bonito! Foto final. Gana Gebito. Gana Gebito.
De quin partit no estarem pendents?
Per un moment amb l'emoció semblava que hi havia 3 o 4 diferents, d'atletes era un mà a mà. Avui no estarem pendents del Balkani Dukagjini, partit de la Lliga de Kosovo, que ha començat just a la mateixa hora que aquest programa.
I a les xarxes socials.
Un tuit que emociona, d'algú que li té molt apreci. El Sabadell, Aleix Koch, de la Cultural Leonesa, a X, a Twitter. Moments difícils per un club que estimo. En aquesta situació ha de sorgir el millor de cadascú. Res està perdut, tot està per fer. Ànims! 21 respostes, 32 retuits, 283 likes, més de 16.000 visualitzacions a la piulada de l'excapità del Centre d'Esports.
Avui celebra el seu aniversari.
Parlant d'exarlequinats, el mitiquíssim porter menorquí Joan Capó.
L'enquesta.
És difícil, però aquí rescateu del 4-1 de dissabte al Johan Cruyff. Tanquem la votació, com sempre, a les dues, com és habitual, amb l'etiqueta MVP946 a través de X, el que abans es coneixia com Twitter.
Hotel Suís.
Som-hi, va, entrem en matèria, que la cosa va mogudeta, afegiria jo, com no podia ser d'una altra manera, després de tot el que vam viure al Johan Cruyff, amb l'humiliant inici de partit, amb la reacció posterior que va anar a Norris, després amb l'enèsim error no forçat, i al final una golejada encaixada, un naufragi al camp del Barça Atlètic, que de moment no provoca res, no hi ha cap conseqüència directa a hores d'ara, com a mínim, de portes en fora, que sigui pública, però vaja, suposo que és qüestió de temps. Fa 2 dies que el saludaven antena i ho deixàvem amb un, més qüestió del quan que no pas el què. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Et torno a preguntar, és una qüestió de temps?
És una qüestió de temps, és una qüestió de temps. Com a mínim per les reunions que s'han mantingut aquest matí, tant presencials a l'estadi com algunes d'elles també per converses telefòniques i alguna que altra videotrucada, però sí, tot sembla indicar, ara sí que és una qüestió de temps. Deixa'm que et digui que aprofitem per saludar, que habitualment ja tenim molta gent escoltant, però avui segur que hi haurà encara més públic pendent del que es diu i del que no es diu. Jo els convido, el programa es pot gravar o ja directament descarregar, que d'aquí una estona estarà penjat i se'l poden gaudir directament del que diguem.
A Ràdio Sabadell.fm, el podcast de l'Hotel Suís, i allà pots anar enrere i endavant, tantes vegades com vulguis. Entrem amb l'última hora del Centre d'Esports Sabadell, estem parlant més del quan que del què, i algú es preguntarà, i què és el què? O sigui, quin és el tema? Han d'haver-hi allò que es diu sempre el tòpic aquell, que és un eufemisme a l'hora de parlar de destitucions, decisions dràstiques, no?
Sí, decisions dràstiques i sobretot molt pendents d'allò també molt manit del deixin sortir abans d'entrar, no? O sigui, per anar fent bé les coses, i no tinc cap mena de dubte que es faran bé les coses, primer s'haurà de denunciar, en aquest cas, el cessament, la destitució, un cop s'acabi de produir, que si no hi ha cap marxa enrere d'últimíssima hora, sembla més que evident el cessament de funcions del director esportiu, del fins ara director esportiu, o de l'encara director esportiu del club oficialment, com és Jaume Milà, i a partir d'aquí, doncs, la presa de decisió de l'escollit, vaig a dir-ho així, i no parlo de Juan Hernández, evidentment, sinó de qui serà l'encarregat de capitanejar aquesta direcció esportiva d'ara en endavant, un cop, ens farem molt pesats segurament amb aquests condicionals al llarg del dia d'avui, però un cop es faci doncs, formalment oficial el seu nomenament, el nomenament del proper director esportiu del club.
Per tant, primer direcció esportiva i després banqueta?
Sí, primer direcció esportiva i després banqueta, tot i que podria anar una cosa lligada directament amb l'altra. Com a mínim, la idea que tenia el club, a no ser que en aquest cas anem a posar noms i cognoms, en un cop s'hagi fet oficial, com dèiem, la destitució, el cessament del director esportiu, de Jaume Milà, què podria passar? Doncs que, mira, no està dins del guió previst, però que el propi Gerard Bofill fes un pas endavant i decidís també posar el seu càrrec a disposició ja directament. Però la idea del club, com a mínim, era la de donar aquest vot de confiança al proper director esportiu, que sigui ell el que prengui la decisió que hagi de prendre, ja sigui en un sentit o en un altre, respecte a la banqueta del primer equip, d'aquesta primera plantilla.
Per tant, primer als despatxos, després a la banqueta, després d'un autèntic naufragi inicial, l'entrada al partit, és que és inacceptable per un equip que està amb l'aigua tant per sobre del coll i després d'intentar tocar totes les tecles possibles, que la posada en escena sigui aquesta 3-0 i de la manera que va ser, és que era una humiliació del Sabadell que feia pensar i posar-te en el pitjor dels escenaris. Dit això, un nom propi, ho dèiem en començar, que has llançat a X ara fa una estoneta, Carlos Rosende. En quin punt es troba la pel·lícula?
Doncs mira, es troba en el punt de que, tot i que han sortit diferents noms, algun d'ells realment molt, molt aventurat a recuperar temps pretèrits, han arribat dos candidats al final, o van arribar dos candidats amb més força que la resta. No dic amb això que no hi hagués més converses o que no hagin existit, però ja et dic que es van quedar ràpidament fora de joc. I que finalment entre els dos candidats que van arribar, anem a dir-ho així, a la terna final, doncs l'ex del Deportivo de la Coruña, perfil de gent jove, però com dèiem, amb aquesta experiència d'haver estat en una casa, si no gran, la més gran que segurament hi ha a la primera federació des de fa les tres temporades que està en marxa aquesta nova categoria, la del Deportivo de la Coruña, doncs ell com a màxim responsable d'aquesta direcció esportiva, és l'escollit, com dèiem abans, no? És el nom que finalment el club s'hauria decantat per ell després de les diferents reunions, diferents converses, diferents acords. L'acord, podríem dir, que a títol esportiu, econòmic, etc., està molt encarrilat, per no dir que està tancat. Hi ha algun aspecte més personal, estem parlant d'una persona que viu a Galícia, i hi ha algun aspecte més personal que ara mateix fa que no es pugui parlar al 100% d'operació tancada, sí molt encaminada, sí molt ben encaminada, deixem que reiteri aquest aspecte, però també anem a dir-ho així, no es pot donar al 100% perfecta, no per allò de petits detalls de contractuals, no, en aquest cas ja no és un tema tan contractual com un tema personal que s'ha d'acabar de resoldre, que si s'acaba resolent, que esperem que sí, en positiu, doncs Carlos Rosende finalment donarà aquest okay, aquesta llum verda a l'operació, si finalment, malauradament, tant per ell com pel club a hores d'ara no pot solucionar-se, doncs s'haurà d'anar per una altra opció.
M'agrada molt això que has dit, un perfil jove per algú nascut l'any 88, m'ha encantat. No,
ho home, dic. A veure, és un perfil...
Compartim generació,
mira,
per tant.
Només veient alguns noms que han aparegut a xarxes socials ja, i no a xarxes socials en els últims dies, et diria que, clar, insultant menys jove fins i tot afegiria
gràcies.
Per algú que ara que té 37, 38...
35.
Doncs, home... Jo ja m'ho miro com insultant menys jove, però per comparativa amb els, fins i tot amb els que eren els seus, o el que havia estat fins a última hora, el seu principal rival, anem a dir-ho així, diré que, clar, gairebé podria ser pare i fill, un de l'altre.
Per si algú va perdut, de qui és Carlos Rosende? Estem parlant d'un coruñés, no només que sigui ex del Depor, sinó que és de la Corunya, que abans de formar part de la direcció esportiva del Depor ja havia estat a les categories inferiors del Depor. Allà, per exemple, va fer d'analista, primer de tot, i també s'encarregava de la captació de l'acadèmia, del futbol base, abans de fer el salt com a secretari tècnic. Algú pot pensar en l'estructura típica que tots tenim al cap. Hi havia un director esportiu i ell era el secretari tècnic. No ben bé. No hi havia director esportiu. Per tant, era un tàndem, era un equip que formava amb un resident a Sabadell, de fet, l'ex del Cornellà, ara director esportiu de l'Ibiza, Juan Jiménez, que treballava amb colze a colze, fins i tot amb el suport de Martín Castiñeira, però amb una direcció esportiva que no seguia uns paràmetres, podríem dir, d'allò de qui és el número 1 i qui és el número 2, per entendre'ns. I a l'hora de valorar la tasca de Rosende en el Deportivo de la Corunya, primera federació, més enllà de la captació feta en els anys anteriors i de l'anàlisi que havia fet abans, dues temporades, les dues amb l'equip fent playoff, en el primer cas apostant per Borja Jiménez, que és l'entrenador del Leganés, que li treu 6 punts al segon, ara mateix a segona divisió. Arriben amb aquest frec a frec amb el Racing al playoff perquè no queden primers, sinó que és l'equip de Guillermo Fernández Romo qui puja. En el playoff eliminen el Linares clarament i es queden a 7 minuts d'ascendir a Riazor contra l'Albacete. Primer en els 90 reglamentaris quan empata l'equip manxec i després quan fa l'1-2 falten una altra vegada 7 minuts pel final de la pròrroga. L'any següent comença també Borja, és destituït a inicis de temporada, arriba Òscar Cano, un perfil molt contrastat, en una situació de certa urgència pel que tenia el Depor entre mans. Opten per un perfil contrastat a la categoria. Avui mirava la dada curiosa, 14 partits a Riazor, cap derrota del Depor a casa, fora ja va justejar més, i tot acaba trencant-se per les desavinences entre el mateix Depor i la direcció esportiva. El club decideix destituir a Òscar Cano quan només falten 2 partits pel playoff i gairebé això propicia que arribi Rubén de la Barrera, però que la direcció esportiva ja sàpiga que aleshores les tenien pràcticament comptades. Tot i així, hi ha un playoff, perden a Castelló i al final foc nou a Corunya, i bé, així és del Depor ara mateix. Recordem que no té a Rubén de la Barrera com a entrenador i no té la direcció esportiva que tenia. I, de fet, afegiria que no li va massa bé, perquè ara mateix estan a mitja taula i en una situació poc pròpia del Deportivo de la Corunya. Per tant, un home jove, però un home que coneix la categoria, bàsicament, perquè l'ha tastat en 2 anys seguits amb l'exigència d'haver de ser pràcticament campió.
Sí, per això et deia que, si no la més gran, segur. O sigui, ara mateix potser amb el Màlaga hi ha algun més que s'hi ha incorporat a la festa, però en els anys anteriors és evident que dels dos grups del Deportivo de la Corunya era clarament el rival a batre per tots i el rival que per tots era també el ferm candidat a l'ascens, tot i que es quedés a les portes en tots dos casos. En tot cas, com diem, uns canvis que han vingut anunciats números en mà, ara parlarem ja simplement de números. Gairebé després de la derrota a Vigo contra el Celta Fortuna ja s'havia parlat, llavors es va aturar tot o es va frenar o es va intentar minimitzar aquest aspecte en portes de rebre la Real B. La derrota contra la Real B va tornar a accelerar, doncs, que cada cop hi hagués més veus, anem a dir-ho així, reclamant que no hi hagués immobilisme, que hi hagués alguna decisió al respecte. No es va produir després de la derrota contra la Real B, com deies, Adri, recordant aquesta 6ª consecutiva, la 5ª amb Gerard Bofill a la banqueta. La derrota del Johan Cruyff sí que ha deixat tot una mica bastant més encarat, a l'espera, insistim, que s'acabi anunciant aquests moviments de peces amb els quals treballa l'àrea esportiva, la parcel·la esportiva del Consell d'Administració del Sabadell.
La pregunta, suposo, difícil de respondre. Se saben terminis o de què depèn o en quin marge ens movem?
La decisió o l'anunci de la destitució de Jaume Milà no té termini. No. Des del club no s'ha informat en cap sentit, ni en una via ni en una altra. L'altra és evident que fins que no es produeixi la 1 no ha d'arribar a la 2.
Ho deia fins i tot perquè al final avui ha tocat recuperació, demà descans, i pensant en el partit de diumenge contra el Lugo, si la decisió de la direcció esportiva va lligada després a la de la banqueta...
Clar, el que passa que aquí ja estem mirant un pas més enllà.
Sí, sí, per això estava interpretació pura i dura.
Un pas més enllà. Per això jo deia... crec que per un tema d'educació i de bones maneres... És evident que primer ha d'arribar la decisió de sortides i a partir d'aquí veurem si la decisió de sortides és a un, és a dos i per tant, si és només amb el cas de la direcció esportiva, amb l'arribada del nou director esportiu, doncs que aquest prengui la decisió al voltant de la banqueta. Si m'hagués de jugar diners, jo crec que veient els resultats i fins i tot amb un punt d'injustícia, i ho dic així, no tant per com han anat els partits, sinó per la feina que segur que consta i que estic convençut que Gerard Bofill ha pogut fer i no ha tingut temps de fer-ne més, crec que malgrat tots els números al final, aquest 0 de 15 des del seu aterratge al capdavant de l'equip, acabaran pesant més que qualsevol oportunitat o vot de confiança que se li pogués donar. Però, torno, ara mateix amb totes les peces damunt la taula, no m'atreviria tampoc a jugar-me-la al 100%.
Al final, clar, en el cas de Gerard Bofill, és un 0 de 15, però en l'acumulat, aquest equip porta 3 de 27.
Dramàtic. Els números, al final, doncs, són 7 punts només en aquestes 12 jornades. Per tant, són uns números escandalosament preocupants. Un 7 de 36. És que...
1 de 18 fora de casa. No. El primer equip que supera amb escreix els 20 gols encaixats. És que vas tirant de
maroteca. No, tot
és
negatiu. És evident que tot és negatiu i que no es pot mirar d'una altra manera. L'equip ara mateix és cué, per darrere de... que sempre dic, amb tot el respecte del món, perquè sembla que a vegades ho tractem de manera molt despectiva, però per darrere dels Teruel, Tarazona, Sestao River,
Arenteiro,
Unionistas Arenteiro, SDL, és a dir, equips que sobre el paper i pressuposen mà haurien d'estar molt per sota d'una plantilla que, recordem, encara que sigui de portes endins, en més d'una ocasió s'ha dit que ha de ser candidata a lluitar pel play-off. Aquesta és la premissa de sortida. Ja no només el no patir com l'any passat, sinó el convenciment de que aquesta plantilla estava capacitada per estar en la lluita, no classificar-se, sinó en la lluita per classificar-se per jugar al playoff. En tot cas, com diem, hores d'espera, no sé si dir fins i tot minuts d'espera, però bé, per no enganxar-me els dits et diré hores d'espera, no fos cas que demà m'estiguis preguntant el mateix, i en tot cas, com diem, tot això després de l'última desfeta, i tot això després de que la roda de premsa, que va començar tard, va haver-hi força enrenou perquè la roda de premsa anava tard i fins i tot s'havia arribat a especular amb què podien estar passant coses dins dels vestidors del Johan Cruyff, del Barça Atlètic, però finalment va aparèixer Gerard Bofill. Avui em saltaré una mica l'ordre, no parlaré de moment del partit, que en parlarem també. Vaig a la pregunta que se li va fer una miqueta al voltant del seu futur, de la seva situació al capdavant de l'equip. Això se li preguntava i així s'hi pronunciava Gerard Bofill al voltant del que podia ser o podia passar.
S'ha d'interpretar la situació i saben, ja no només pels resultats, el que hi ha en el dia a dia, i això ja és un tema que no em pertoca a mi. Jo, evidentment, treballo cada dia perquè això canvi, segueixo pensant que això pot i ha de canviar i la plantilla té el potencial per fer-ho. Al final ja és un tema de realment competir i voler canviar la situació.
Ho dèiem ja en el mateix directe, independentment del que succeís en els dies posteriors, que de moment és una calma tensa a l'espera de notícies, bona papereta també, que ja ho dèiem, que va amb el càrrec, que és el que li toca com a entrenador, etc, però sortir dissabte davant dels micròfons, bona papereta,
per un fill. Sí, era una situació complicada, sobretot perquè després del partit que havia fet l'equip, que és que li treus, que van ser bons, però li treus els 5 minuts finals de la primera meitat i els 20 minuts primers, o 22, fins que va arribar a la rada del 4-1 d'aquesta segona meitat, i la resta, diríem que la reacció del Sabadell, sense voler-li treure molt mèrit, respon més a un punt de baixada de tensió del Barça Atlètic que no pas a un canvi de l'equip. Insisteixo, això a la primera, a la segona és cert que la sortida del vestidor, crec que el Sabadell va sorprendre el Barça Atlètic, que li va costar endollar-se, i l'error en aquest cas d'Ortolà va provocar que s'acabessin d'endollar, perquè a partir del 4-1 sí que van ser 20 minuts de que no passés massa cosa, per dir-ho així.
I que fins i tot, i em va sorprendre que no sortís, per exemple, en el resum de partit de la Primera Federació, del compte oficial, però que vas tenir una ocasió molt clara en les botes de Manel per fer el 3-2 just abans d'aquest 4-1. M'ha sorprès ara, amb el guió,
sí?
Mercat d'hivern.
Sí, home, mercat d'hivern, perquè l'arribada del director esportiu vull pensar que com la temporada passada va succeir amb ja Jaume Milà al capdavant, malauradament per la malaltia i posterior mort de Gerard Escoda, doncs van arribar 2, 3, 4 reforços, crec recordar comptant a Ricard Pujol, que ja s'havia produït un temps abans, el d'Hortolà, Cristian Herrera i Raúl Baena, parlem per cert de Raúl Baena també, crec que aquest mercat d'hivern és clau, que aquest equip necessita que se li sacsegi una mica la bossa, perquè és lògic que gairebé haguem de dir que l'única notícia positiva del cap de setmana, Adri, és que després dels resultats el Sabadell, tot i ser cuer, es manté a 6 de la permanència com a única notícia positiva. Em sembla bastant tirant a pobre, però bé, en tot cas, esperant que hi hagi reforços i sobretot tenint en compte, Adri, que dissabte el Johan Cruyff, ho vam comentar per un moment a la prèvia del partit i posteriorment crec recordar que havia estat el Xavi Andreu, el company Xavi Andreu, que ho acabava de confirmar, hi havia gent, futurs inversors del club, alguns dels quals estan molt a prop de tancar aquest acord de poder formar part, no de la compra del club, que quedi clar, sinó de formar part de l'estructura que ara mateix capitaneja, gairebé diria de manera unipersonal, Pau Morilla Giner, sí, i que aquest reforç, aquesta entrada de capital, podria facilitar que hi hagi diners com a mínim per tocar peces durant el mercat d'hivern.
Per entendre'ns, i que no sembli això una... Totes les comparacions són odioses, eh? Però no estem parlant de vendre el club en aquesta operació en concret, sinó, per exemple, fer el que en el seu dia Morilla Giner va fer de recerca d'inversors per poder donar múscul financer els que ja hi són.
I que ho està fent ell, també, casualment.
Ho va succeir en el passat,
correcte,
per entendre-ho.
Ho va fer en aquell moment i ho torna a fer ara, no? A títol, com et deia, molt personal, gairebé. De fet, el vam veure acompanyar en algun moment algun dels que ara són futurs inversors del Centre d'Esports Sabadell per les graderies i fins i tot per un moment per la gespa del Johan Cruyff. Com diem, sense voler llançar les campanes al vent, perquè ja n'hem tingut alguna d'anar molt bé, molt bé, molt bé i trencar-se, però sembla que en aquest sentit, com diem, no és una operació de compra-venda de tot el club, de tot l'operatiu de la massa salarial, perdó, de la massa accionarial, sinó, en aquest cas, entrar a formar part d'aquest projecte, ajudar a injectar diners a aquest projecte que capitaneja Pau Morilla Giner. Que això, evidentment, Adri, hauria de venir després acompanyat de canvis a l'estructura del Consell d'Administració, etc, fins i tot algun canvi a títol professional, però bé, això ja estem parlant també, com abans, primer fem el primer pas i després aprendrem a caminar una miqueta amb més ritme.
Doncs vinga, va, anem amb el promès anàlisi també d'aquest naufragi, el Johan Cruyff. Des de l'any 49, amb un doblet de Ben Barek per l'Atlético de Madrid, que el Sabadell no començava perdent en el minut 12 per 3-0. Va haver de tirar de maroteca el Vituri a l'hora de trobar un precedent com aquest. N'havien vist al minut 16-17, pocs, molt pocs, però algun hi havia, una Figueres, per exemple, però cap com el d'aquesta setmana al Johan Cruyff. És que l'entrada és impròpia de futbol professional, directament, l'entrada del partit.
Sí, l'entrada va ser lamentable, o sigui, va ser un autèntic insult a tots plegats, començant per als 200 aficionats arlequinats que hi eren en directe, pels que estaven seguint el partit a través de Ràdio Sabadell, pels que estaven a casa o simplement pels que tinguin simplement un punt d'estima als colors arlequinats, però sense intensitat, sense deixar-se, en aquest cas, tot l'orgull i ganes que ha d'afrontar un partit com el del Barça Atlètic de dissabte. Al cap i a la fi, bé, la primera pregunta era de rigor, li vas fer a Gerard Bufill en sala de premsa i la resposta diria que va estar, les coses com són, a l'altura del que s'esperava, del que havíem vist damunt la gespa.
És inexplicable, una setmana més no s'entén com sortim al partit així, com posem aquestes facilitats i al final ja és un tema competitiu, és un tema de concentració i crec que ja no és un tema de tàctica, és un tema de competitivitat. No tinc una explicació possible per això.
De fet, Sergi, llegir algun comentari que sempre passa quan perds, sempre diu el mateix discurs, etc.
per mi diu coses diferents. O sigui, d'entrada diu que és inexplicable, que no pot acceptar-se el que van veure, i va assumir la responsabilitat.
Sí, mira, anem a escoltar-lo també en aquest punt, no? L'equip, com dèiem, no va estar a l'altura, però va voler tancar files al voltant de la plantilla i fins i tot, com dius, va assumir tota o la màxima responsabilitat del que havia passat en aquests 12 minuts i al llarg dels 90 davant el Barça Atlètic.
Entenc que jo sóc el màxim responsable d'aquesta situació. Entenc que és una situació un altre cop molt complexa. L'equip ha fet uns 10 primers minuts on no ha sortit a competir i al final al minut 10 perdent 3-0 se't posa el partit molt molt complicat.
I assumint això, més enllà del que passi o no passi a la banqueta, de si hi ha canvis o no hi ha canvis, sense voler ni per un moment tampoc desvincular de responsabilitat, extreure responsabilitat a la plantilla, perquè al final els errors impropis, els errors grotescos, els errors insultants que es van produir al llarg de tot el partit, és una evidentment adonar-se'n, Adri, que no és una qüestió tàctica, ni és una qüestió tàctica, ni és una qüestió del que es treballa o no durant la setmana, ni és una qüestió de plantejament. És una qüestió, com dèiem, d'estar concentrat des del minut zero, des de l'inici de partit, i en aquest sentit, per buscar-li solucions, que per Gerard Bofill encara dissabte les tenia o les té, doncs això, tirar d'orgull, d'amor propi, i deixar molt clar que amb aquestes errades no es pot anar enlloc.
Tots hem d'entendre que ja no és un tema ni tàctic, ni de contextos, ni de rival, és un tema ja de treure el gull, de treure el caràcter, de realment aquesta passa que fa molt temps que estem dient que sigui de veritat, i crec que ja al final és un tema de que els altres contextos, que si arbitratges, que si estats del terreny de joc, que totes aquestes coses han de quedar enrere, i és un tema de deixar, com deia aquesta setmana, de perdre els partits abans de jugar-los, inclús de deixar-los de perdre els primers 15 minuts, treure aquesta polla que portem a sobre, aquesta càrrega que no té sentit. Si no aconseguim deixar això en costat, no, aquest equip no competirà.
Doncs una motxilla. En la prèvia ja deia que hem de... No literalment, però deia una cosa així com hem de deixar d'entrar als terrenys de joc derrotats o amb aquesta motxilla, i és evident que home, ho dèiem durant el partit. I a més, per això dic que el discurs... és diferent, perquè parla de manca d'orgull, parla de manca d'amor propi. Deies abans tu el tema de l'insult a tots els que van fer l'esforç d'anar-hi. Fins i tot dèiem durant la retransmissió, a poc que sàpigues una mica de simbolisme de què significa per un arlequinat anar al camp del Barça, no pots entrar i que la primera pilota hi hagin dos jugadors sols, lliure de marca, no pots trencar-te com si fos el minut 90 en el 6, no pot marxar com si fos un partit de prebenjamins entre 4 un jugador i es planta sol davant del porter. Són una sèrie d'errades que així és impossible.
Sí, i sobretot perquè hi ha un element en el qual també havíem sentit Gerard Bofill al llarg de les últimes prèvies de partit o postpartit parlar de com de difícil és remuntar partits, enfrontaments en aquesta categoria quan vas darrere en el marcador, simplement per recordar el que ja hem dit en més d'una ocasió. Adri, el Sabadell només ha començat guanyant en 3 ocasions aquesta temporada, en 3. Casualment o no, evidentment, són els 3 partits en els quals s'ha aconseguit puntuar, ja sigui a l'empat al camp del Toralín davant la Ponfe, únic punt a domicili en el que portem de temporada, o les 2 victòries davant Osasuna AB i davant el Sestao River. La resta de partits sempre s'ha començat anant per darrere el marcador i, curiosament, casualment o no, són tots els partits que l'equip ha perdut fins al moment, que són la resta, 9. Déu-n'hi-do, la xifra clama el cert. Però en tot cas, com diem, amb aquests precedents, veient aquesta circumstància, és obvi que com és de difícil remuntar un partit. Per tant, mentre això no se solucioni, diu Gerard Bofill, que és molt i molt complicat pensar en victòries.
Portem 4 partits començant a encaixar en nosaltres. És una cosa que aquesta setmana hem estat treballant amb professionals, amb psicòlegs. Tenim molt clar quin és el nostre problema i, com et dic, ja no crec que sigui un tema de contextos, de tàctica, ja és un tema de mentalitat. Però bé, sabem que l'esport, amb el tennis es veu, amb altres esports entens que el tema del cap és molt important, i no estem a l'altura d'això, no estem a l'altura. Entenem que la confiança per canviar això també ha de ser a través de victòries, però crec que hi ha un pas abans que és un tema nostre. Aleshores, bé, estem entenent quin és aquest problema, l'entenem, però no estem trobant la solució.
I com si ja tinguéssim prou amb tot això, Sergi, hi ha un enrenou que ha esquitxat el Sabadell, segurament més a nivell mediàtic per qui era el protagonista i l'escenari en el qual ho va fer, que no el fet com a tal. Deia aquest matí, per exemple, jo, en el comentari del Cafè de la Ràdio amb la Mireia Sanz, que si això ho fa Sander, Froy Leal, David Estals, qualsevol dels joves, passa absolutament desapercebut, i que si el mateix Raúl Baena, que és de qui estem parlant, ho fa a Tarazona, a Terol, a Carballinho o a on sigui, però no al camp del Barça Atlètic, segurament no agafa la volada que ha agafat amb un vídeo que es fa viral, amb companys de Televisió de Catalunya, del Periódico, de Tiempo de Juego de la Copa, etcètera, etcètera, reproduint el que va succeir en el moment de l'expulsió del de Torrox.
No parlo de tots els mitjans, no parlo de tots, però algun mitjà, perquè facis una idea del que estàs comentant i per refermar-ho, titula "Un exjugador de l'Espanyol pierde los papeles en el campo del Barça Atlètic". És a dir, ni tan sols fan ressò de que Raúl Baena
juga al Sabadell,
un partit on el Sabadell és protagonista, perquè ens fem una idea de, com dius, la volada que ha agafat de manera molt substancial, més del que segurament li hagués agradat a tothom, ve molt provocada pel protagonista i per l'escenari, pel fet i pel passat de Raúl Baena com a jugador del Real Club Deportiu Espanyol i pel fet de que fos, com dius, el ministeri, en aquest cas el Johan Cruyff del Barça Atlètic. Però
ahir vam estar atents, perquè en el dia posterior als fets, fins i tot el Sabadell fa un comunicat posant-se del costat del mateix jugador. No sé si pots fer una mica la radiografia,
sí,
dels fets.
Sí, perquè la gent, els que no s'hi han posat encara, que sàpiguen que és en el moment que hi ha una protesta a la segona meitat, una ampolla d'aigua llançada des de la banqueta del Sabadell, no per Raúl Baena, acaba dins del terreny de joc. El quart àrbitre i l'àrbitre de tribuna criden l'atenció de Monterrubio Torres, de l'àrbitre principal, i bé, decideixen que sigui Raúl Baena l'home culpable, en aquest cas, l'home que es carregui, anem a dir-ho així, de manera molt, molt planera, es mengi el marrón d'haver estat el responsable de llançar aquesta ampolla d'aigua. A partir d'aquí, vermella directa a Raúl Baena, per haver llançat, suposadament, que no ho va fer, perquè ni tan sols mirava en aquell moment a l'acció, aquesta ampolla d'aigua, i sí que és veritat...
I aquí ve la part viral.
Correcte, i a partir d'aquí comença la part viral, que és quan Raúl Baena explota per culpa de la injustícia de la vermella directa, i és cert que per moments el to és molt elevat, les pulsacions van molt passades, i fins i tot es fa viral alguna afirmació que crec recordar que ja ahir el propi jugador deixava molt clar que s'empenedia del to que havia fet servir inapropiat.
Mira, l'escoltem, aquests 8 segons molt ràpids.
Dale ahí, hostia, y reventarlo. Hostia, dale ahí. Hostia, mira ahí dentro.
Espavileu aquí dins, a rebentar-los, que és quan ja ha passat tot i està enfilant cap a vestidors, i després va venir a la part alta del Johan Cruyff, al costat de la zona de premsa, a la llotja. El Sabadell fa un comunicat i es posa al costat del jugador, i avui mateix, fa res, uns minuts, acaba de parlar Baena, el que t'hi jugues de la cadena SER. És llarguet, Sergi, però aquesta és l'explicació que el migcampista del Sabadell ha donat.
Justo cuando me iba a poner las espinilleras para salir a calentar, sin ningún motivo, el árbitro viene y me expulsa. Lógicamente, se me junta todo, aparte de la situación personal, la situación del equipo, y sí que se me ponen las revoluciones a 2000. Y cuando me voy, me dirijo a mis compañeros y digo una palabra que no es la adecuada, y ya en su momento, como ayer también en el comunicado, dije que no era una palabra correcta, pero que estaba, por supuesto, como todo el mundo entendió allí, en términos futbolísticos y de competición. Aún así, ya pedí las disculpas. No era, nadie lo tomó así allí, hasta que se ha hecho viral el vídeo ese cortado sin contextualizar. Y nada más. A partir de ahí se arma mucho jaleo. La gente empieza a hablar, empieza a hacer la bola grande cuando todavía quedaba ahí. También decir que en el otro equipo tengo amigos, tanto en el campo como en el cuerpo técnico, y entonces todo lo que se quiera de crear de polémica más allá, de que si no, si hacer daño, tal, está totalmente fuera de lugar. Es incomprensible que se pueda llegar a pensar eso, aunque se me vea súper cabreado y demás. Es por toda la situación que he estado y está viviendo el equipo.
La personal és que encara no ha pogut jugar en Lliga. La col·lectiva, evidentment, és que l'equip, no cal que ho comentem, és cué, està enfonsat a la classificació, etc, etc. I llavors hi ha la part, Sergi, de Monterrubio Torres, de l'àrbitre saragossà, de mentir després a l'hora de redactar l'acte. Jo crec que conscient que el motiu pel qual l'expulsa és inexistent. És a dir, ho dic d'una altra manera, la versió de l'àrbitre quan l'expulsa és una i el que redacta l'acte després és un altre que no té res a veure.
I en aquest sentit hem tingut oportunitat de parlar tant ahir com avui amb el delegat de l'equip, amb el Miguel Ángel Rodríguez, perquè ningú com ell per saber el que va passar en directe i el que va passar després en el vestidor de l'àrbitre. I ens deixava molt clar que hi havia hagut paraules més altes unes que unes altres en el moment que de veure el redactat de l'àrbitre, que evidentment, pensant, preveient que potser hi havia imatges on es demostrava que qui llançava la famosa ampolla d'aigua no havia estat el Raúl Baena, per tant, que hi havia un error a l'hora d'assenyalar aquesta targeta vermella, s'oblida de l'ampolla i en el redactat l'únic que explica és que per protestar de manera molt ostensible decisions des de la banqueta. Què provoca tot això? Doncs com després la reacció de Raúl Baena, com diem, sí que ell mateix la reconeix, l'acabem d'escoltar una altra vegada, va molt passada de voltes, doncs Adri, que al final ens posem en que li poden caure un partit per l'expulsió i dos, tres, quatre més, és a dir, que ens anirem a tres, quatre, cinc, vés a saber, per culpa d'aquesta reacció que ve provocada, tornem-hi, no és per justificar-la, però ve provocada pel primer error i la posterior, anem a dir-ho així, mentida, crec que no som res millor, del redactat del quartet arbitral.
Doncs ja anàvem justos en general amb les lesions de gravetat, etc, i en particular en aquest lloc, perquè la plantilla és com és, com perquè a sobre ara perdem a un dels efectius, un dels pocs que sí que té aquí escombra per fer feina bruta en el mig del camp. En fi, crec que no ens deixem res més enllà, Sergi, de comentar una miqueta el que hem d'esperar si és que podem aportar una mica més de llum a les pròximes hores.
Doncs mira, extraesportivament parlant, o als despatxos, el que dèiem, aquesta situació d'esperar notícies oficials que confirmin tant la sortida com l'entrada, que té a veure directament amb la direcció esportiva, el nom ja l'hem donat abans, i si no passa res estrany i se solucionen aquests aspectes personals que comentàvem, és el de Carlo Rossell, pel que fa a l'equip, per contra, i a l'espera de tot això, ho deies tu, jornada de descans demà, dimecres tornada a la feina a Sant Oleguer, si no hi ha canvis, perquè avui finalment també era Sant Oleguer, però s'ha acabat fent la sessió a l'Olímpia, i pensant en aquesta nova final, una més de les moltes que li queden al Sabadell ara ja, aquesta 13a jornada, torna Pedro Munitis, ho fa a la banqueta del Club Deportivo Lugo ara mateix, 0-3, ahir derrota contundent del quadre gallec, i el partit és diumenge a les 4, que ningú no es despisti, eh? Partit a les 4, des de 3:45 a Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Més centre d'esports a la Lliga Elite. El Sabadell B encadena la tercera victòria consecutiva després d'endossar-li un contundent 0-4 al degà del futbol català al Palamós. El filial arlequinat va dominar el partit i el tècnic Conrad García en acabar l'enfrontament i en declaracions a la televisió Costa Brava remarcava l'encert de cara a porteria de l'equip per treure un resultat tan contundent.
Ells han sortit millor, han tingut un punt d'anar-hi més i de guanyar aquestes segones accions, han tingut ocasions, però les hem pogut defensar bé i amb fortuna hem pogut fer el primer nosaltres. A partir d'aquí, la segona part hem pogut afrontar-la amb més tranquil·litat, sabem molt bé què havíem de fer per fer-los mal i hem tingut aquesta capacitat de tenir molt encert i marxar 0-4 aquí, que no és gens fàcil.
Els gols dels sabadellencs els van fer Pol Castell, passat al primer quart d'hora, i després a la represa Ivan Tebar, Miquel Ostrell, atenció amb el nom, Marc Marruecos, que va ser qui va completar la golejada. Marru va fer el seu 7è gol aquesta temporada, menys de 24 hores després d'haver debutat amb el primer equip precisament en aquest partit el Johan Cruyff, que ara dèiem. Conrad García, l'entrenador, destacava a Ràdio Sabadell el bon moment de forma del pitxitxer arlequinat.
Amb Marru vam parlar que si feia doncs, que menys de 30 minuts amb el primer equip en principi vindria amb nosaltres, estava físicament, i em va dir que cap problema, que estava disponible, que estava al 100%, de fet, que va jugar menys de 10 minuts ahir, està bé, està concentrat i treballa dia a dia. Llavors els millors que de moment no pot tenir el primer equip, doncs els està tenint amb el filial i els està aprofitant molt bé.
I tant que els està aprofitant. De tornada a Conrad García des de Palamós, aquestes declaracions aquí a la 94.6. El Sabadell B és segon amb 20 punts, en posicions d'ascens directe a Tercera Federació. El líder continua sent l'altre filial de la Lliga Elite, és a dir, l'Europa B, només un punt per sobre dels arlequinats. La bona notícia és l'escletxa, que es comença a obrir entre les posicions d'ascens directe i les del playoff. El filial arlequinat avantatja en 3 punts al Valls, que és tercer. El segon equip del Sabadell iguala la millor ratxa de resultats d'aquesta temporada amb 3 triomfs seguits, i les dues properes jornades són a més com a local, on buscarà perllongar aquest bon moment de forma.
En EGO estamos cocinando un Black Friday por todo lo alto. Durante todo el mes de noviembre, llévate tu nueva cocina de diseño, sin IVA y con una Smart TV o una batería de cocina de regalo. Visítanos y encuentra la cocina que siempre has querido. EGO, tu cocina de diseño al mejor precio.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tram final del programa d'avui, bloc poliesportiu. En squash, Iker Pajares ha aconseguit el seu 11è títol en el circuit PSA, el primer des de l'Open Ciutat de Palència de finals del 2021. El de dissabte a la ciutat francesa de Niort, a més, va ser el de major dotació econòmica de la seva carrera, un challenger de $20,000. L'esquaixista sabadellenc, que era el primer cap de sèrie, va fer un torneig pràcticament immaculat i a la final es va imposar el segon màxim favorit, l'escocès Rory Stewart, per 11-6 i un doble 11-5 en poc més de 3 quarts d'hora. Pajares ha explicat el risc que comportava inscriure's en un torneig com aquest.
Vaig prendre la decisió ara fa un parell de mesos d'apuntar-me a aquest campionat, un campionat de dotació econòmica un pèl més baixa de lo normal, amb un risc molt alt, només em valia fer final o guanyar el campionat per tema de punts i de mitja del rànquing. Però bueno, fer un campionat que si guanyava pujava un parell de posicions en el rànquing, però bueno, hi ha un risc molt alt de si ho fas malament o causen les primeres rondes, doncs et penalitza molt.
No va ser el cas. De fet, precisament fa una estona ha sortit actualitzat aquest rànquing i Pajares ha pujat 2 llocs. Ara és 19è del món. Tornant al tema dels títols, PSA, 9 dels 11 van arribar entre el 2016 i el 2019, però quan va començar a treure el cap entre els 50 millors del món, les prioritats van canviar. Ell mateix ha recordat com funciona el sistema.
Juguem molts campionats durant l'any i els campionats que jugo jo són de dotació econòmica molt gran i la majoria doncs caic a les primeres rondes, no? I potser estic un any o dos que no guanyo ningú títol professional i crec que és molt important per un jugador professional sentir-se bo, no? Sentir-se que guanya campionats i bueno, aquest campionat que he jugat aquí a New York, a França, doncs m'ha donat molta confiança, molt títol número 11 i amb moltes ganes d'afrontar els Opens de Hong Kong.
El primer serà un torneig de categoria bronze que se celebra del 21 al 25 i on el del tenis Sabadell actuarà com a cinquè cap de sèrie, i el següent serà el platí, que arrenca el dia 27 i on hi seran els millors esquaixistes del món. De l'esquaix a l'handbol, l'Oar Gràcia masculí ha perdut el lideratge de la primera nacional. Els graciencs tenien l'oportunitat de deixar el Sant Cugat a 6 punts de distància, però amb la derrota 34-27, la part alta de la classificació s'ha tornat a condensar. L'extrem verd i blanc, Quim Bailló, no posa excuses a la derrota.
Sant Cugat va dominar el partit de principi a final. Nosaltres sí que és cert que vam tenir ratxes durant el partit i en les quals durant la segona part ens hem enganxat el partit, però se'ns van acabar les opcions a les acaballes i això ho vam acabar pagant.
Una oportunitat perduda, més perquè el Sant Cugat havia començat la Lliga amb dubtes i tenia algunes baixes importants. En canvi, contra l'Oar va treure la seva millor versió gràcies a un inspiradíssim Jordi Sancho. L'exjugador del Gràcia va fer anar de corcoll al conjunt verd i blanc durant tot el partit i va acabar amb 16 gols.
Sant Cugat comptava amb moltes baixes, això ho sabíem, i sabíem que el Jordi últimament s'estava carregant l'equip a les esquenes i no vam saber trobar la clau per frenar-lo. Això és així, 16 gols. jo no recordo un jugador a mi nacional que han fet 16 gols en un partit i la veritat és que va jugar realment bé. No vam saber què frenar-lo i això vam pagar.
Butxí del Gràcia. Per tant, Jordi Sancho, l'ex verdiblanc. Els graciencs han cedit la primera posició a la Roca, però això sí, es mantenen en zona de fase d'ascens. I per la seva part, el femení de l'Oar ha recuperat sensacions amb el contundent triomf 36-21 contra el Levante. Carol Carmona és l'entrenadora de l'equip.
El primer objectiu que teníem aquest partit era recuperar sensacions, tornar a trobar-nos a vista, tant en atac com sobretot en defensa, i ho hem aconseguit. Sí que és veritat doncs, que bueno, és un equip molt intens, que sobretot a casa és molt fort, i bueno, hem sabut estar posades, hem sabut defensar, estar intenses, i ens ha ajudat molt el fet de poder córrer a la primera part, i hem mantingut la distància del marcador.
Va ser un partit molt plàcid per les verdiblanques. Janna Sobrepera, amb 9 gols, va liderar una altra vegada l'ofensiva de l'equip, i fins a 12 jugadores van veure porteria. Carmona, de fet, es va permetre el luxe de fer rotacions, veient que la victòria contra les valencianes estava assegurada.
Avui he donat l'oportunitat a moltes jugadores que venien tenint pocs minuts i han donat la talla. Estic molt contenta per elles perquè al final sempre intento remarcar que quan surten, siguin els minuts que surtin, doncs intentin donar el màxim de ser mateixes, i avui així he estat i continuaré confiant en elles perquè entrenen molt bé.
L'Oar es manté cinquè a plata femenina, però retalla distàncies amb la zona noble gràcies a les punxades de la Roca i del Sant Quirze. I, per cert, un apunt més d'handbol, el sabadellenc Aleix Gómez ha estat bronze amb el Barça a la Superglove. En el partit pel tercer i quart lloc disputat ahir, els blaugranes van imposar 33-30 al Kielce, amb 2 gols de l'extrem local. En aquesta competició, celebrada a l'Aràbia Saudita, el Barça es va quedar fora de la final després de caure a les semifinals contra el Fuxe. A la pròrroga, els berlinesos, de fet, van cedir a la final després contra un altre equip alemany, el Magdeburg, 32-34, també a la pròrroga. Anem a parlar una mica de waterpolo, va, que té ganes d'entrar en directe al Vitori.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No pateixis, Vituri, que no ets el primer a qui li canta a l'Instagram quan tens el mòbil en silenci. Com estàs?
Aquí estava fent temps i tu, has saltat.
Ah, estàs aquí tafanejant Instagram i t'has saltat aquí la musiqueta de fons. Crec que no s'ha escoltat massa per això. Va, anem a parlar de waterpolo. El Mediterrani ha posat punt final a la ratxa de victòries de l'Astralpool Natació Sabadell a la fase regular de la divisió d'honor masculina. Des del 26 de febrer del 22, és una bajanada, estem parlant de més de 20 mesos, que no perdia l'equip de Quim Colet, insistim, en fase regular de la Lliga.
L'última derrota havia estat un 9-13 a Canllong contra el CNB.
És curiós que no sigui ni l'última ni la que trenca la ratxa contra l'Atleti Barceloneta.
Sí, correcte. De fet, diria que... I si no que m'ho desmenteixi via WhatsApp, que va ser Sergi Park qui va anar a cobrir aquell partit a Canllong, eh? Diria, però vaja...
No estava per anar al barri de Sants de Barcelona aquesta setmana.
No, allà hagués agafat una bona galipàndria, eh? A més, a piscina descoberta.
Més, eh?
Des de llavors havien estat 32 victòries consecutives. Les tres restants d'aquella temporada 21-22, la Lliga Immaculada del curs passat, aquell 22-22, incloses les dues victòries contra el Barceloneta i les 7 primeres jornades d'enguany. Per tant, s'ha acabat aquesta ratxa, el tècnic Quim Colet que ha posat en valor la fita, però també amb un punt amarg, perquè la ratxa, com deies tu ara, s'hagi aturat en un escenari força inesperat.
Posa en valor, evidentment, doncs, la feina que hem fet durant tots aquests mesos, amb la Lliga de l'any passat regular, que va ser immaculada, amb 22-22. Això és històric. També és cert que això sabem que, evidentment, és difícil de mantindre-ho més temps. La nostra intenció, evidentment, era fer-ho. Però el que no ens imaginàvem és que potser doncs, ens passés contra un equip com és el Mediterrani.
Un rival de Iacolet que és un bon equip, que només havia perdut un partit contra el Barceloneta, però que, vaja, hauria d'estar un grau per sota. Al final van ser capaços al medi de fer el 12-12 faltant 9 segons i després guanyar la tanda de penals 8-7 amb dues errades de Blai Mallarac, de l'esquerra del club. Colet atribueix la derrota a dos fets.
Jo crec que hi ha dos qüestions. Una, l'equip és molt nou i pot haver-hi una certa irregularitat. Quan un equip està molt fet, doncs la regularitat és un símptoma important. I després també ens passa una setmana en què és la primera setmana després de 8 setmanes des que vam començar en què hem tingut un programa doble cada setmana. 8 setmanes tenim doble partit, o dimarts i dissabte, o dimecres i dissabte, o dijous i dissabte.
Doncs recordem que aquesta temporada la derrota als penals dona un punt i, per tant, l'Astralpool és segon a 2 punts de l'Atlètic Barceloneta, el qual, per cert, Adrià, hem de visitar dissabte a 1:45.
Partides a la vista del masculí, com el que tindrà dijous el femení, rebent a Can Llong al Mataró.
Dijous entreu més a fons escoltant David Palma a la prèvia, però dues baixes importants de cara a aquest partit, les dues de les golejadores que van tornar lesionades de Budapest, la italiana Sofia Giustini i Irene González, que estaran setmanes i mesos, fins i tot en el cas de la segona, de baixa. A tot això, el femení sí que segueix invicte, 6 de 6, l'últim triomf dissabte per 15-7 a casa contra el Real Canoe, amb rotacions i minuts per les més joves. Van debutar en Lliga, per exemple, Maria Martí i Kenia Jiménez, i l'MVP va ser una altra de les joves, que tot just portava 2 partits, Cristina Solo, que va fer 2 gols i que l'escoltem també, mostra d'aquesta joventut.
Ha sigut com una sorpresa que em donin aquest premi, però estic molt orgullosa de mi, perquè aquest any ho estic fent superbé i tot, no sé, amb un subidón i a seguir. Sempre és arribar a casa, m'envia un missatge, Cris, demà partit, jo amb unes ganes de jugar sempre amb elles perquè les conec de fa un muntó i per mi és un orgull entrenar on estic i amb totes i és un plaer. A moltes, per exemple, la Maica, la Mat i la Laura les conec des de que tenia 7-8 anys, que les veig jugar cada dia, entrenar. Han estat algunes a casa meva, que quan va ser el meu cumple. O sigui, és un orgull.
Preocupant-se per les joves, les capitanes de l'equip.
Molt bé.
A 8:15, el partidàs d'aquest dijous contra el Mataró. I deixa'm fer una rectificació, va ser Servidor qui va anar a l'Astralpool, a l'Astralpool CNB. M'havia confós amb un altre partit.
Parlant malament, ventilador de merda, i després resulta que no.
Que va cobrir l'home waterpolo suplent, com és Sergi Parc.
Recupera-te, Marquito, des de casa.
Les meves disculpes.
Va, que marxem, fins a la victòria.
Adéu.
O sigui que la mala estrovança era del Vituri, no del Parc. Va, que recollim els estris a la C, tribuna preferent amb el Vituri, i segur que ve molt carregat, tal i com està el panorama al Centre d'Esports Sabadell. En aquest dilluns, 13 de novembre, la Beatriz Aguilar us envia una abraçada des de l'altra banda del vidre, i ara el Notícies Migdia amb la mítica Núria García. Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.